Hola, aquí estem, aquí, el Tal com raja, com sempre, a les 8 en punt. Avui som poquets, avui. Avui no sé què passa, que estem aquí solets, a l'Antonio.
Hola,
Antonio.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Tarda nit.
Com estàs?
Bé, molt bé. Sí? Sí.
I hola.
Hola, ja era hora que tornessis, eh? Vaya vacaciones, Antonio.
Buah, madre de Dios.
Cada vez más largas.
Además decía que se ha bañado en la playa y todo.
No me he bañado.
Pero ha tocado el agua con los pies.
He tocado el agua con los pies. Y bueno, estaba freda, ¿eh? L'aigua está freda.
¿On estabas?
A Águilas, a Murcia.
Ah,
allá por el Cabo de Gata. Allá cerca de Almería, de tu...
Sí.
No, l'aigua está a 15 graus, ¿eh?
Està bé, eh? Amb neopreno et pots ficar.
Sí, hi havia gent, eh? No, hi havia gent banyant-se sense neopreno ni res, eh?
Però feia calor.
Home, hi havia algun moment que sí, un dia 22 graus. Però l'aigua està freda, eh?
Bé per la circulació.
Sí, no? O et mors o ressuscites, no sé. No, és...
A ver el verano, ¿cómo viene este año?
El verano, pues luego el agua está a 27 grados, que es una barbaridad.
Una sopa.
Una sopa, no m'agrada, no. No, a partir de 20 graus ja pots banyar-te. Vull dir, ara som al febrer, al març potser... No. Finals de març, abril, ja et pots banyar. Vull dir que sí. Bueno, escolta, esteu bé tots?
Jo estic genial.
Bueno, sí.
Tu has estat malalt, no?
He estat malalt, però ara ja estic bé.
Sí?
Estic molt sa.
T'has aprimat, eh?
He primat 4 quilos en una setmana.
Això, la grip, en aquest aspecte va bé. A mi m'aniria bé una grip també per aprimar-me una mica.
A mi no, que perdo múscul.
Sí, clar, ostres, veritat, els joves que penseu. Però en canvi a mi m'aniria bé una grip així. Clar que igual, a la meva edat, les grips són d'aquelles que ja no vinc més.
Però tu et vacunes, no?
Sí, jo em vacuno. Ah, sí, que m'estàs dient, millor que no em vacuni per perdre pes, no?
Clar, l'any que ve deixa la vacuna. Això ni la del Covid ni la de la grip.
Ja està.
A ver si viene una gripe d'aquella rara.
De esas que me llevan per arriba.
I te llevan per el patíbulo.
Sí. Bueno, estem esperant... Jo no sé, no he parlat amb l'Adrià, però com que l'Agustí l'estem esperant, que d'aquí... no sé, m'ha dit 5 minuts. No sé si tu, ara, si em dius que sí o em dius que no. Un dels temes que teníem aquí era el tema del Bram. I, home, a mi m'agrada sempre parlar alguna cosa de castellà. No és una cosa de... No sempre hem de parlar de coses polèmiques, però voldria que ens expliquessis una mica... Bé, en què consisteix, i jo he llegit que és una cosa amb molta història. Vull dir, jo he vingut a alguna pel·lícula...
Home, no sé si és el 19è any o... 18.
17, pot ser?
17?
17? Està, perquè he llegit en algun lloc pot que estan a punt de la majoria d'edat.
Ah, doncs serà el 17, sí. Uh-huh. Pues és un festival que fan de cinema, no?, amb pel·lis de l'any passat, bueno, que ara s'estan promocionant. O sigui, les que estan ara sortint als Oscars i, uh-huh, i bueno, amb tots els premis. I fan un festival que aquí és bastant famós, a Castellà del Vallès. Jo em vaig entrar quan vaig arribar, haig de dir-ho, però és bastant famós. I fan una setmana sencera de pel·lícules i algun cop ve algun director a explicar alguna cosa, no sé, crec que està bastant bé.
És interessant, no?
Sí, i s'omple, eh? O sigui, sempre està ple.
Jo he vingut a alguna pel·li, fins i tot, me'n recordo, ara li explicava a l'Antonio, que van fer una pel·lícula fa anys, ja, quan jo estava treballant. Una pel·lícula d'un escriptor francès que es diu Romain Puertolas, i feien una pel·lícula que es diu... Havia escrit un llibre que es deia... a veure si m'acordo...
Algo de l'Ikea?
Sí. El caso
del Fakir?
Sí, el Fakir que se quedó encerrado en un armario de l'Ikea. Això era, va escriure un llibre de riure, naturalment. I van fer la peli i llavors doncs, me'n recordo que vaig a parlar aquí amb l'actual i els vaig dir, escolteu, jo conec el que ha escrit el llibre i tal. I llavors van passar la pel·lícula i van connectar amb ell directament per Skype.
Per Skype.
Sí, perquè ell viu a Màlaga i no podia venir.
Clar.
I tot això. I va estar molt interessant, també. Jo ja havia vist la peli, però bueno, una pel·lícula que us recomano de riure total, però sobretot us recomano el llibre. Bueno, doncs molt bé, ja sabeu, el Bram s'ha de venir.
És superguai.
Sí,
a tothom li agrada molt.
Sí,
aquí tothom està supercontent amb el Bram. I bueno, la prova és que porten 17 anys, o sigui, vull dir...
És interessant també pel fet de que venen a lo millor alguns actors o alguns guionistes i la gent pot fer preguntes sobre la pel·lícula. Està
sí, fan com un col·loqui, no?
Sí.
No sé si abans o després, però...
Normalment abans. Eh? Jo almenys les vegades que he vingut ho han fet, si no presencial també per Skype, vull dir, ha estat molt... Me'n recordo d'una pel·li que van fer... i van connectar amb algú de, no sé si de Bòsnia o alguna així, però també via Skype, preguntant per la pel·li, perquè són pel·lis interessants.
És molt guai.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja està, tema Bram, ja jo des d'aquí animo a la gent de castellà, no cal, però ja la gent ja ho sap, però la gent que ens pugui escoltar de fora de castellà...
L'Antonio.
A l'Antonio, sí, sí, no, no, en sèrio, que no és...
No, no, és veritat, és veritat.
Sí, Antonio, no has vist nunca el Bram? No, tenia, no sabies nunca. Lo que eras, el Bram no habías oído nunca del Bram.
De aquí de castellar conozco muchísimas cosas, ¿eh?
Y el Bram no lo conocías.
El me lo he pateado 1,000,000,000 de veces.
Pero el Bram no.
Pero el Bram...
El bar, sí, el pero bar. El Bram no.
No, en la fiesta mayor sí que he venido muchísimas veces, que me encanta, me gusta muchísimo más que, por ejemplo, la de Sabadell. Bastante más recogida, sobre todo lo que hacen en el Spatial Rack, que está muy bien.
La fiesta
bien
de música, los 80
de los
o
80,
90, ¿no?
90, también ponen música de los 80 y 90, además todo variado, puede ser AC/DC o música máquina o bacalao incluso, pero bueno, sí, está muy bien la fiesta mayor y muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, el Bram, pues mira, me acercaré. ¿Cuándo es en concreto?
Esta semana.
¿Este fin de semana?
No, la semana entera.
Toda la semana.
Ah, pues,
sí, 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 sí.
Pues mira, a ver si tengo un momentín y veo alguna película de estas que aún no he visto.
Jo quan vaig arribar aquí a treballar a castellà, bueno, ja abans, a part dels pastissos, no direm nom de les pastisseries, però bueno, la gent de Sabadell venia als pastissos, hi ha també el tema del que també ho he dit moltes vegades aquí, el tema dels pessebristes. Els
sí.
Pessebres també tenen una tradició.
A Nadal.
Sí, sí, hi ha una tradició importantíssima, vull dir que els de Sabadell tenen fama, però els de castellà, tenint en compte el poble o la ciutat més petita, doncs té un, la veritat, un referent a nivell de...
Y luego lo que están haciendo muy bien también es que están abriendo bastantes bares o restaurantes así de categoría, precisamente para atraer, no digo que antes no hubieran, ¿eh? Pero sí que es verdad, bueno, no puedo decir ahora nombres tampoco, pero bueno, hay algunos restaurantes así que quieren hacer cocina de calidad y oye, pues mira, está muy bien para atraer gente de Castellar. I per què no, gent de Sabadell, sí.
És un bon poble, castellar.
Sí, mira, jo tinc un lema, i a més jugo amb una paraula. Castellà mola.
Molt bé.
Ah,
castellà
pues
mira, mola.
Sí, està ben traït.
Mira, si tingués aquí els aplaudiments, te'ls posaria.
Ostres, és que m'ha vingut ara aquí la visió de la mola i Sabadell.
Mola más Castellar del Vallès, no?
Sí,
com el xiste.
Sí, 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 sí. Castellar del Vallès mola. Sí, sí, està molt bé. Bueno, escolteu, Agustí, hola.
Bona nit.
Ha aparegut aquí del nou res, eh?
Bueno, ja saps allò que diu, aquell que deia, el jefe nunca llega tarde, lo retienen.
Sí, sí,
però
sí.
Home, jefe no sé, però que m'han retingut segur.
De fet, quan m'has trucat per dir, quan he vist la trucada, dic, ostres, no fem programa avui, que no, aquí només amb l'Antonio, i jo dic, segur que l'Agustí no pot venir, que seria, i no, ja estàs aquí.
Ja saps que pel tal com raja faig el que calgui.
Doncs molt bé. Doncs comencem a... Bueno, jo... un dels temes que, no sé si us heu llegit una mica els temes, un dels temes ha sortit aquest informe que diu que el català guanya parlants, és una bona notícia, però retrocedeix com a llengua habitual, no sé, hi ha una sèrie de dades aquí, i bé, jo crec que aquí podem tenir un debat sobre si com podem que la llengua, la nostra llengua, doncs, sigui també més parlada, si... Bueno, ja dic, l'informe és com doble, no? L'informe és fins i tot paradoxal, no? Perquè per una banda guanya parlants, però retrocedeix com a habitual, no? També li passa al castellà, eh? Si no, heu llegit, també retrocedeix segurament com a conseqüència de la immigració, no? Que parla d'altres llengües, no? L'Antonio em deia que hi havia com un 20%, no sé si ho hem llegit bé, això.
Aquí al principi.
Aquí al principi, dice... un tercer de la pressió, mentre que el castellà no és per al 46. Clar, faltaria un 20% de gent que no parla ni català ni castellà com a llengua habitual, i aquí podem posar, doncs, a lo millor la comunitat àrab o xinesa, o d'altres anglesos que parlen. Sabem que Barcelona, especialment Barcelona, és un lloc on hi ha una barreja d'idiomes i de cultures impressionant, no? No sé què... Antonio, què diries tu d'això?
Bueno, lo que tú dices es luces y sombras, ¿no? También, bueno, una vez, claro, cuando se presenta un informe siempre intentas buscar lo negativo, ¿no? Efectivamente hay cosas negativas, el hecho de que no se hable como primera lengua el catalán, pues es una mala noticia, pero sí que hay mucha más gente que lo entiende y que incluso pues lo tiene como segunda lengua, que eso es mejor noticia. Entonces, los motivos por los cuales está, claro, la gente, la polémica ha venido porque al entenderse el informe es como que retrocede el catalán, ¿no? El por qué. Y entonces aquí empiezan a salir pues variopintos motivos. El primer motivo que siempre se pone, claro, es que hay mucha emigración que el catalán no lo tiene como principal lengua. Yo, puede ser que sí, en una primera etapa, pero luego hay que rascar más. ¿Y por qué esa comunidad que es migrante no entiende como el catalán como primera lengua? Esto en los años 80 con la inmersión lingüística sí que se tenía mucho más claro. Los que somos hijos de migrantes, nuestros padres decían, oye, tienes que aprender catalán porque es que si no, no vas a conseguir un puesto de trabajo acorde a lo mejor a tu capacidad, que ellos nos veían. Nuestros padres éramos unos metacracks, y porque habíamos tenido acceso a estudiar, no como ellos, pobres, ¿no?
Y según tú, ahora no hay esta percepción.
Ahora yo creo que tal vez esa percepción no está tan clara, porque primero, no solamente te piden el catalán para trabajar, sino que sobre todo piden inglés, ¿no? Uh-huh. No tanto catalán, que es importante que lo pidan, ¿no? Y lo piden, pero a lo mejor es el inglés la lengua que más solicitan, ¿no? Inglés te lo piden para todo. Uh-huh. Y catalán, pues no te lo piden para tanto. Por lo tanto, un padre a este hijo que acaba de llegar, como es el que dice, pues preferirá que hable bien inglés, ¿no? Y luego, el segundo motivo es que, claro, todos los medios de comunicación o todo lo que es la cultura nueva que se da con el tema de las redes sociales, que si incluso en las películas, pues aquí hay sobre todo muy poca gente o muy poco contenido en catalán. Claro, los jóvenes sobre todo que acceden a estos contenidos, pues claro, el catalán no lo ven tan, no es la lengua principal, ¿no?
Abans de donar la paraula a l'Agustí, ara faré una cosa que no he fet mai, i és donar la paraula a la gent que s'està escoltant. Suposo que qui vulgui pot trucar per telèfon i així sabrem si hi ha algú que ens està escoltant, que és una cosa que sempre m'ha agradat saber.
Segur que sí.
Sí?
Igual no he trucat per això.
Bueno, però mira, farem la prova. Si algú vol opinar sobre aquest tema o qualsevol altre...
I o si et telèfon... volen insultar o alguna cosa a tu,
home, jo, pobre de mi, si jo no he dit res, avui encara. A veure, digue'm, telèfon.
Et t'has de buscar.
El telèfon...
Per què no me'l sé de memòria?
Ah, no te'l saps de memòria. Ostres.
Però te'l diré ara.
Vinga, doncs ara ens ho diràs, perquè, mira, no sé, sent un programa en directe, podria estar bé que algú truqués, no? Agustí, claro. Tema... A veure, centrem-nos una mica, perquè, clar, ja no, perquè el procés i no sé què i tal, no. Centrem-nos una mica en el fet de que hi ha una bona notícia, guanya parlant, segurament, perquè si bé és cert tot això de la immigració, és veritat que manquen aules per precisament perquè aquesta gent vol estudiar. Hi ha molta gent que ve de fora que vol estudiar i no hi ha places suficients, eh? Per tant, no sé com veus el tema, central-lo, eh?
Bueno, per centrar-ho, el primer concepte. O sigui, estem parlant d'un tema d'una llengua, que una llengua, que jo sàpiga, és quelcom, és un element per comunicar-se la gent. Uh-huh. Partint d'això, si resulta que segons aquest estudi hem guanyat 126.000 nous parlants en català, pues amb tot, com sempre, podem mirar l'ampolla mig plena o mig buida. Alguns que diguin, home, després de tants anys que resulta que només siguin 100.000 sobre una població de 8 milions d'habitants, és una bírria. Home, podria ser. Però mira, tu
podria
també...
ser pitjor encara, no?
A veure, el grau de cinisme encara no el tinc tan elevat.
No, però podria ser algú que digués, no, és que això, vull dir, en comptes de guanyar, perdre, i llavors seria...
Bueno, com t'he dit abans, és allò de l'ampolla mig plana o mig buida. O sigui, si resulta que, tot i així, hem guanyat 126.000 parlants més que digui, perfecte. Oi, encantat de la vida. A partir d'aquí, quan aleshores diem, no, però és que clar, hem guanyat parlants, però és que la seva primera llengua, la seva llengua principal no és el català, han baixat, igual que el castellà, per cert. Oi, doncs benvinguts a la realitat. Oi, per fi, benvinguts a la realitat. Anem a veure, cada família, cada persona té la seva llengua pròpia. Què és el català? Perfecte. Què és el castellà? Oi, per què no?
Vale. Jo sempre dic una cosa, i és que... Bueno, primer el telèfon, va, per si hi ha algú que s'anima. 93?
No, 93 no, és un mòbil.
Ah, és un mòbil?
És un mòbil.
Ah, no poden trucar amb una centraleta aquí, no?
No, no.
Hi ha un mòbil, vale.
Un mòbil, 608...
608...
593...
593...
830.
830,
vale. Superfàcil.
Sí, superfàcil.
608-593-830.
Sí, no sé per què és fàcil, perquè ni és cap i cua ni és res, no sé, jo no hi trobo la...
No la trobo, facilitat.
No sé, bueno, si tu ho dius, et farem cas. A veure, si voleu participar, farem una prova. Si truca algú, ens alegrem moltíssim per donar una opinió sobre aquest tema que estem parlant. 608-59-38-30 sobre la situació del català i aquest informe. Jo, mira, vull fer preguntes molt concretes. Per exemple, Agustí, perdona, o qui sigui, hem de continuar parlant en català a una persona que no ens parla en català però volem que aprengui l'idioma i ens entén en català? Perquè una de les coses que fem moltes vegades és quan sentim algú parlar en castellà automàticament canviem d'idioma perquè potser és més fàcil per nosaltres, perquè pensem que no ens entendrà i, per tant, tampoc li facilitem a la persona que tenim al davant que pugui aprendre si és que vol aprendre, no? Per tant, canviem d'idioma? Primera, hem de canviar. Segona, canvieu vosaltres?
Sí, sabemos que... Bueno, esto me ha pasado a mí muchas veces. Yo, a ver, yo puedo llevar una conversación en catalán perfectamente, ¿eh? Solamente que a la hora de exponer, pues bueno, mi lengua materna es el castellano y tal vez prefiero, pero bueno, que pueda hablar, por si acaso hay alguien que dice, bueno, y este... ¿Cómo soy un firme defensor del catalán, eso que vaya por delante, ¿eh? ¿Cómo puede ser un defensor del catalán alguien que habla en castellano?
Bueno, pues claro que sí.
Bueno, no sé, por si acaso a alguien se lo pueda ocurrir. Entonces, esto me ha pasado muchísimas veces. Yo le he dicho a amigos que tengo catalán, oye, no, háblame en catalán, porque yo también me gusta no solamente hablarlo, sino pues que me hablen en catalán. Pero muchas veces esto sí que ha pasado, que ellos me hablan en castellano. Bueno, es algo que efectivamente yo creo que no se debería hacer, pero bueno, oye, aquí... muchas veces los propios catalanes dicen, claro, es que la culpa es nuestra porque hablamos en castellano. Muchas veces te lo han solido decir. Pero si tú sabes que la otra persona sabe el catalán, pues perfecto, pues sigue hablando en catalán y ya está. Luego hay un tema también, el tema de la restauración. Aquí hay muchas... Bueno, yo soy del partido, yo le pido en catalán y si la persona que me está atendiendo no lo sabe, pues se lo vuelvo a repetir y ya está. Luego, si quieres, no sé si podremos hablar, porque hemos hablado de cuáles son los problemas del por qué no se habla más el catalán como debería ser. Creo que la siguiente vertiente es cómo potenciar para que se hable más el catalán, ¿no? Que esto a lo mejor es una segunda parte, ¿no?
Ahora, 608-59-38-30, qui vulgui opinar. Agustí, la mateixa pregunta et faig. Tu, si et trobes una persona que parla castellà, que saps que entén el català, canvies el castellà?
És que no sé, no...
No és culpar ningú. Simplement...
Perquè,
a veure, diré... Deixa'm parlar. Et deixo parlar, però deixa'm. Una vegada un francès em va dir, ostres, quin país més bo aquest, a Catalunya, no? Que un pot parlar una llengua i l'altra una altra i s'entenen perfectament. A quin país del món passa això, no? Que tu pots parlar en català i l'altre en castellà i s'entenen perfectament, no? I jo vaig pensar, a veure a quin país li passa això. I no vaig pensar cap país que pugui, no? Un francès parla amb un italià i cadascú amb la seva llengua i no s'entenen, tot i ser romàniques, no? Que podem buscar algunes similituds. Però nosaltres és veritat que tenim aquest avantatge, no? De que podem parlar cadascú la nostra llengua. Mira, de fet, ara l'Antonio està parlant en castellà i en català i ens estem entenent perfectament. Però sí que és veritat que tenim la tendència a canviar d'idioma, no? Moltes vegades. I això per què ho fem? Perquè pensem que el català no té importància.
No. O sigui, pura i
simple. Educació, no? Suposo que serà,
a veure,
no?
Potser perquè tenim... Exactament. Potser perquè tenim la norma aquesta, pensant que aquell... O sigui, jo puc parlar en català amb tu. Si aleshores tu em contestes a castellà, puc pensar que és que no m'entens. I aleshores passes al castellà pensant que així ens m'entendré millor. És una possibilitat. Aviam, jo m'he trobat en casos de tota mena. Mira, et contaré dos casos, un que em va passar a mi i un altre que he viscut al costat.
A mi em va perfecte, perquè amb les anècdotes sabem perfectament el que passa, la realitat.
No, mira, una vegada en un restaurant, una noia lituana, no sé què li demanava, i em diu, perdó, què has dit? I no, en castellà, li dic en castellà, no, digue-m'ho en català que vull aprendre. li vaig fer un acudit que ara no havia el cas, però li vaig contestar en català. Perfecte. Per aleshores també m'he trobat el cas contrari. En un bar, al costat de la Nova Creu Alta, una noia sud-americana, que a més acabava d'arribar, perquè ho sabia, i un senyor demanant-li la seva consumació en català. I la noia, perdón, ¿qué ha dicho? I el senyor continuant en català. Perdón, es que no l'entiendo. I el senyor continuant en català. Si t'està dient que no t'entén, per favor...
Però no creieu que per una feina, diguem, claro, cara al públic hauria de saber les dues llengües oficials de Catalunya? Pregunto, eh?
Aquí, a veure, és una polèmica en la que no penso entrar. No, partint de la base de que estem en una realitat bilingüe, per mi és un tema que no té lloc.
Però per això que
és
bilingüe, hauries de, o sigui, per una feina hauries de dominar, com a mínim entendre l'idioma... O sigui, els drets lingüístics de la persona catalanoparlant també existeixen.
Perdona.
No? Pregunto, eh? No
perdona. Si a mi, perquè jo parlo en català, em contesten en castellà, en castellà m'he desantiofès, tinc un problema.
No,
però dic així,
no,
ho dic així de clar.
No, però dic per una cara al públic.
Ese no és el cas.
No, ja està. I de cara al públic, oi, a veure, si l'acabo de contractar la noia aquesta pels motius que... A veure, potser no filem tan prim. A veure, és el meu parer. I aleshores, l'anècdota que et volia contar, em va passar a mi això a la ciutat de Las Vegas, als Estats Units. Estava esperant per agafar un avió per anar, bueno, per fer l'excursió al Gran Canyón, per què no dir-ho. Els que estaven allà d'assistents, García, López, amb un aspecte de mexicano que no podien amb ells. Jo parlant en castellà i ells parlant en anglès. I no va haver-hi manera, van continuar parlant en anglès.
L'idioma oficial d'Estats Units és l'anglès.
Pues me aguanto. Pues me aguanto.
L'idioma oficial...
Bueno, si vas a Nueva York no te pasa eso.
Bueno, jo, no, a veure, és que no et diré com va acabar la conversa, perquè, en fi, vaig llançar una de tacos en català perquè no m'entenguessis, que no veies. Home, por favor.
Mira, com d'anècdotes, això, suposo que tots en tenim. Jo en tinc una molt bona. Sabeu, Mura i Talamanca, com són aquells? Són tres pobles de mala mort. Mura, Talamanca i Rocafort, tres pobles de mala mort. Vale, doncs vam anar a Mura, no hi havia... restaurant i vam anar a Talamanca. I llavors, doncs, bé...
Las Voltas, buenísimo.
No recordo.
Ahí Talamanca. El que está en la plazoleta, hay una... Se llama Las Voltas, es... Lo recomiendo mucho.
Doncs, me'n recordo que jo amb la meva família parlo castellà amb la meva dona, català amb els meus fills, bueno, una barreja de català-castellà, tot. I la noia que va venir a donar-nos el menú i aquestes coses, ens diu... ens va sentir parlar en castellà i ella va dir... hola, bon dia. Volen... No sabia parlar en castellà. I dic, no, sí, escolta, si parlem en català. Dic, ah, ostres, que bé, però saps què passa? Que tinc un problema, jo no he sortit del poble, aquí només parlem català, jo no sé parlar... I a mi em va bé que parleu en castellà, jo vull aprendre. Dic, pues mira, no sé si t'ensenyarem, no? Que això també és una altra realitat de gent... Que viu en unes circumstàncies, no sé, a Sant Llorenç passa molt això, no? Són cercles molt tancats i llavors costa molt, i em va fer molta gràcia perquè no va ser capaç de dir quieren, no sortia el verb querer i solia vuelen, si dic ara mateix volem, no? Doncs jo suposo que això és una anècdota que passa al revés, vull dir, també de gent castellano parlant que és incapaç de dir alguna cosa. Potser el més greu són alumnes que han fet des de P3 la immersió en català i després arriben a tercer i quart d'ESO, que no saben dir
res. Bueno, yo he de decir también otra cosa, que yo, siendo castellano parlante y tengo dos carreras, no es por ponerme ninguna medalla, Solamente quería comentar...
Pero no eres antropóloga, ¿no? Antropóloga no eres.
Historia y relaciones laborales. Todos los exámenes los he hecho en castellano, todos. Nunca he tenido, y he tenido profesores, por supuestísimo, catalanes de pura cepa. Nunca he tenido ningún problema, ni he tenido ni una pero nada, ¿eh? O sea, muchas veces, es que claro, en la universidad o donde si no escribes en catalán, nunca lo he tenido ese problema. O sea, muchas veces con la lengua, que es lo que sucede, que es un arma arrojadiza, política. Y entonces, bueno, pues por desgracia aquí hemos tenido hace poco un hecho que es el procés, que precisamente tú, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que por el hecho de hablar en castellano ya alguien te puede decir, oye, es que tú no eres catalán. Bueno, oye, pero ¿y tú qué sabes si yo soy independentista?
¿No?
O sea, soy independentista. Sí. Es decir, que no lo soy, pero bueno, respeto a la persona que sí que lo sea. Pero oye, y por el hecho de hablar en castellano ya no voy a ser independentista, no voy a querer Cataluña independiente, y en cambio alguien que sí que habla catalán, por el hecho de hablar en catalán, sí que va a ser sí o sí independentista. Entonces, ojo, que el castellano también es una, muchas veces se utiliza como arma arrojadiza, por otra parte, y lo estamos viendo, por desgracia, en Valencia, que se está utilizando la lengua precisamente para hacer una división entre unos y otros, ¿no? Por así decirlo.
Torno a repetir, 608-508-5938-30, no truca a ningú i jo vull saber si hi ha algú que ens està escoltant.
Pues al fil del que estava dient l'Antonio, a mi a la universitat em va passar exactament el mateix. I és una anècdota que alguna vegada l'he explicat, però m'agrada repetir-la. Jo vaig començar dret a l'any 82 i aleshores s'instaurava algun grup de classe en català, perquè la gent ho demanava i volien. I allà ho van tancar ràpid. Mira, de l'A a la L català i de la M a la Z a castellà. Bueno, jo, com que em dic Bernat, estic al primer grup. Quan va venir, les classes són en català. Oye, tres quartes de la classe van marxar i se'n van anar cap a l'altre grup. Jo em vaig quedar. Jo he fet tota la carrera de dret civil, per exemple, en català. Economia política també. I alguna vegada ara no recordo, però vaig fer unes quantes assignatures en català perquè me tocava, i tan content. També diré, els apunts els venia en castellà, els exàmens els vaig fer en castellà, com deies tu, mai vaig tenir més mínim problema. O sigui que a partir d'ara, pues lo mismo, quan és un tema que es tracta de forma natural, no passa res. El problema és quan volem donar-li segones i terceres lectures, que llavors ja, com dius tu, arma arrojadiza, i mai, malament, fer catalans de primera i fer catalans de segona, fer espanyols de primera, fer espanyols de segona, no està bé, no s'ha de
anem
fer.
Anem al més positiu del tema. Com podem potenciar l'ús del català? Vull dir, hem vist que l'escola sembla que no és suficient, i què podem fer perquè bé, l'ús del català sigui com més normal i avanci encara més que aquests 100.000 parlants que diu que ha pujat. Perquè interessa, no sé, jo no sé si esteu d'acord, ens interessa que la llengua també evoluciona, que la llengua de, diguem, de Catalunya sigui important, no sé, o és que volem que s'acabi i és igual i que això no té remei i que, per tant, d'aquí 30, 40, 50 anys el català es perdrà i, per tant, ja no cal que fem res.
Home, jo no penso viure 30, 40, 50... Bueno, no penso. No crec que visqui 30, 40, 50 anys, però jo hi ha un tema que el tinc claríssim quan em plantegen això. Mentre els tres que estem en aquesta taula parlem català, el català no morirà mai. Amb la qual cosa, depèn de nosaltres, depèn de la població, que el català es parli cada cop més.
Perquè els nostres fills parlen català, no?
Sí, tant.
I anglès. I anglès.
Sí, no? I...
No, però... Sobretot és el tema que... O sigui, estem ara dedicats al català. Sí. És feina nostra de que aleshores el català cada cop es pugui parlar més. Quan el fem més habitual, nosaltres mateixos. Per què dic això? Perquè tu dius, com es pot fer perquè s'extengui? Acabo de dir, a veure, potser serà una ingenuïtat el que he dit, però sí que et puc dir com no s'ha de fer, i és posar multes perquè no l'utilitzen en català, és que a les escoles es controli els patis, aviam en quin idioma parlen els nens.
Per tant, fer la llengua amable, no?
Efectivament. Oye, el projecte aquest que diuen de que el TV2, la segona cadena de televisió espanyola a Catalunya sigui només en català, té una connotació política brutal que no havia el cas, però i a mi m'encantaria que hi hagués més canals de televisió en català. Que, per exemple, mira, això m'ho deia el meu fill quan feia periodisme. Sembla que era no sé si la Copa Àfrica, sí. La va fer TV3, en exclusiva per tot Espanya. I van pensar, però a veure, tu qui penses que veurà això? Doncs pues la tira de senyors africans que viuen a Catalunya, que podran veure el partit i el veuran en català. I sabran, i alguns tindran la televisió en subtítol, però s'hauran d'espavillar i aleshores entendrem en català. Oi, doncs pues, vaig pensar, oi, doncs pues és una idea genial, sí senyor.
Avui sentia a Ràdio Sabadell, que també hi havia una tertúlia de més o menys del mateix tema, que molta gent va aprendre català amb Bola de Drac i amb el Doraemon, no?
Sí,
i que ara mateix no hi ha un referent de còmic que els nens petits o els nens que arriben de fora o qui sigui pugui dir ei, que a mi m'agrada, no?
El Chin-chan, no?
Els meus fills són més del Doraemon, no?
Sí.
I, bueno, a casa ja parlava en català, però efectivament tinc amics, no us ho perdeu, tinc amics de Múrcia que van aprendre català escoltant el Doraemon en valencià, perquè també ho feien a la televisió valenciana, i com que hi ha una part de Múrcia que està molt, a part d'Orihuela i tot això, està molt tocant, doncs van aprendre escoltant el Doraemon, que era una cosa més divertida. El Chin-chan, jo no, a mi no m'agradava massa. Però bueno, diu, falta un referent, no? I sembla que hi ha com una mena de projecte per rellançar d'alguna manera una altra vegada els còmics en català per veure si això va endavant.
Luego hay un poco como también una parte buena, ¿no? En las plataformas ahora de, sobre todo, mira, un ejemplo, el fútbol, ¿no? Uh-huh. En las plataformas digitales tú cuando ves el fútbol puedes elegir el canal. Yo siempre me lo pongo en catalán, primero porque soy del Barça y entonces prefiero los comentaristas en catalán, ¿no? Pero puedes utilizar, y ya estés en Galicia, estés en Extremadura, donde sea, tú puedes seguir escuchando el catalán. Bueno, esto es una pequeña parte, pero yo soy partidario, o sea, lo que dice la lengua amable es verdad. O sea, tú no puedes ir diciendo, oye, mira, es que tienes que hacerlo sí o sí, sino que tienes que entrar de una forma, pues más, un poco más, decir, oye, mira, es que el catalán será bueno. Lo malo es que, claro, lo que decíamos antes, en los años 80 estaba muy claro, tenías que hablar catalán para hacer una promoción social. O sea, aquellos que éramos hijos de emigrantes, teníamos claro que teníamos que aprender catalán si queríamos algún puesto de trabajo que no fuera lo más bajo que había, ¿no? Efectivamente, pues tú, bueno, pues mira, yo soy del 67, yo no aprendí el catalán hasta el instituto, al final que nos daban una hora, pues tuve que ir aprendiéndolo, pero ahora mismo ese ascenso no se ve con el catalán, precisamente se ve por lo que decíamos con el inglés, ¿no? Y en cambio el catalán se te piden unas notas, el C1 para prácticamente todo, que es muy difícil que se acceda, porque incluso el C1 para los propios catalanes parlantes es complicadísimo. O sea, tú coges lo que es el temario del C1 y es que has de saber muchísimo de C1, ¿no? O sea, de catalán, para poder acceder. Pues claro, eso es un freno que efectivamente, pues la gente no lo ve como algo asumible. Tienes que poner algo que sea asumible para decir, oye, mira, vas a aprender catalán porque te va a servir para esto, lo otro.
Ja, no? A més, un català molt normatiu, perquè aquí ha fet, la meva dona que s'ha tret a aquest nivell, doncs diu, mare meva, unes coses que no són coses de comunicació, no? Jo crec que també els professors de català en aquest aspecte tenen un repte, i és que la llengua catalana també sigui sobretot llengua de comunicació, no? I aquells professors que diuen, no, la normativa sobretot. Me'n recordo una vegada que m'han fotut una bronca perquè vaig dir la paraula raro, això és molt raro. I em va dir, no, això no es diu, la paraula és rar o estrany. I dic, mira, anem a veure, què m'has entès? Que a Sabadell diem raro, sempre hem dit raro,
Vull dir, i petador.
I hem dit, com es diu, algo. És que, vull dir, ja ho sé que no és, però al final el que interessa és comunicar. Si tu a la persona que està parlant li dius a cada moment, no es diu sapiguer, que es diu saber, no es diu... Al final tu dius, ostres, anem a veure, interessa que m'entenguis, no?
Sí, mira, m'agrada molt això que acabes d'exposar ara. Quan va començar les emissions TV3, també que jo era addicte a TV3, però, vamos, total... I un dels temes que jo estava molt interessat és aviam quin català parlen, aviam si el parlen correctament. Que, a veure, jo vaig tenir la sort de començar a estudiar català a l'escola, 8è de bàsica, i era un llibre que sobretot insistia molt en el tema dels barbarismes. Com deies tu, l'algú, no, es diu d'alguna cosa, per exemple. I així,
quelcom, s'havia de dir...
I no es diu quarto, es diu la cambra o l'habitació, en fi, coses d'aquestes. I jo, aviam si fan aquest... I aleshores, el dia que en una telenotícia sento que no sé què... A pesar de... Diu, coi, si tenim una forma en català que es diu malgrat, sí, fes-la servir, no hi havia manera. Sí, sí. I fins al cap... anys després, parlant amb una altra persona, em diu, no, ja va bé, perquè és que el català no és una llengua viva i s'ha d'adaptar al que diu la gent. A veure, aleshores, en què quedem?
Sí, però això ha anat canviant. Perquè, mira, Merlí, per exemple, ja hi ha un llenguatge com més, no? Per què ha triomfat Merlí? No només per la temàtica i perquè aquell profe doncs és empàtic amb els alumnes, sinó també perquè hi ha un llenguatge més jove, un llenguatge que arriba més. Ens quedarem a les ganes de... Bueno, encara queden 10 minuts. 6, 0, 8, 59, 38, 30. és que li regalo un pernil... No, no ho diré. És que he vist l'Adrià menjant i dic no. Bueno, si truqueu, doncs aquí ens teniu, sempre, eh? A veure, canviem de tema. Ens anem a, no sé, tema Trump. Perquè això no acabarà mai. I ara, doncs, la cosa d'Ucraïna, perdó, i els arancels, i no sé, el Partit Popular, i us he posat un tema aquí, no sé, què hem de fer amb tot això? Jo avui parlava amb l'Antonio, que parlem fora d'aquí molt, jo tinc la sensació que el Trump vol quedar-se amb Ucraïna, directament, vol quedar-se a les terres aquestes que necessita, ha fet callar el Zelensky, li ha dit, ei, perdona, ets un dictador, ja li diuen directament, fes eleccions, i més val que callis, perquè el que t'espera és, no? Europa es queda al mig, jo crec que Europa està totalment atrapada entre la Xina, entre Rússia, entre Trump, i no sé si finalment... I jo he posat aquest article del Partit Popular simplement per la indefinició que sembla que té i que no, però no vull dir que parlem d'aquest tema, no? Però com veieu la situació? Avui llegia l'última notícia que fins i tot... França i Alemanya estan disposats a portar tropes europees, és a dir, tropes europees, ho estem dient bé, a Ucraïna per defensar el territori, i això pot obre una porta, doncs, per mi, perillosa. No sé com ho veieu vosaltres. No sé qui vol començar.
Mira, deies, què és el que podem fer? Honestament, jo estic sentat al sofà de casa, quan sento... Vaig llegint les notícies i quan ha acabat canvio de canal.
Però llavors no pots opinar.
No és això. Bueno, és que, mira, una miqueta per definició. O sigui, a mi quan comencen a escoltar Trump, no sé què tal, dic, escolta, perdon. O sigui, és molt bé, però aquí tenim una altra realitat, tenim uns altres problemes que a mi em preocupen bastant més, amb la qual cosa el que faci aquell senyor, tenim temps d'analitzar-ho.
Però potser no ens afecta a nosaltres directament, nosaltres 3, 4, 5, els que estem aquí, però a nivell de... ens pot afectar moltíssim. Home, els arancels i tot això, no?
Sí, però...
Ja sé que potser...
Com t'he dit abans, sí, sí. El meu grau de cinisme en aquell moment no era tant, però és que ara cada cop és més gran. Aviam, clar que ens pot afectar. Em sembla que el nivell de tonteria el tinc bastant limitat. Però... D'aquí a que es vegi, tranquil·los, deixem-nos de posar la vena abans de la ferida. Mira, quan va sortir el tema aquell, és que li cascarà no sé quina barbaritat de nens a l'acer espanyol. Pues enhorabuena. Resulta que l'afectació real que allò tindrà és mínima. Per què? Perquè entre altres coses ja estan fabricant allà.
Però, a veure, què hem de fer davant d'aquest atac de Trump contra Espanya?
Més que a Espanya i a tota Europa.
Sí, per això, però, què hem de fer?
Com estan dient tots els polítics amb un mínim de seny. A veure, seure i negociar.
Vale.
Perquè moltes d'aquestes bravates que està dient el senyor Trump no passen de ser bravates, barbaritats, fantasmades.
Tu creus?
No les... Sí.
Sí? Tu estàs convençut
d'aquest... No. Convençut no. Crec. En aquest moment és el que estic veient, que segurament d'aquí a mig any, una de dos, em direu, vostè tenia raó, o m'hauré d'empassar les paraules.
Vale, no vull parlar del tema de Gaza, però tu creus que allò de Gaza és simplement una braconada i...
Si realment allò de Gaza s'arribés a fer, és que ja és directament, per quan em demanin voluntaris per anar a Mart a la primera missió, me'n vaig amb ells. No val la pena viure aquí. Què vols que et digui?
Bueno, esto tiene muchas capas.
Sí, pero pues una o dos.
No, ya, pero la capa principal, bajo mi punto de vista, aparte de la bravuconada de Trump, que yo me las tomo muy en serio, es que hay una oleada reaccionaria bestial.
Mundial.
Mundial, y esto es lo primero de todos. O sea, hay una oleada de cierta política reaccionaria, liberal, ultraliberal, anarcocapitalista bestial. Esto es lo primero que hemos de entender. Las palabras de Warren Buffett, que es una de las personas más ricas, no sé si después de haberse tomado un par de copas de vino, pues bueno, se le calentó la boca, dijo, y es algo que es así. Efectivamente hay lucha de clases y precisamente la estamos ganando los ricos. Eso lo dijo hace unos años y ahora es palpable. Porque efectivamente hay una...
Perdona, los ricos con los votos de los pobres.
Exacto, porque claro, los pobres entran en ese juego de que ahora, bueno, pues la última, ha habido una encuesta hace poco en que los pobres se piensan que son clase media. No sé quién le ha metido en la cabeza que por tener un coche y poderse ir a tomar una cerveza ya son clase media. Por lo tanto, ya tienen ganado esa ideología. Y bueno, pues yo. Y luego la siguiente vertiente es: bueno, pues ahora vamos a. La lucha de clases la plantean no entre lo que siempre ha sido entre las clases altas y las clases trabajadoras, sino las clases trabajadoras contra las clases más también trabajadoras, pero que tú consideras que son emigrantes, que es que además no tienen la misma religión. Bueno, una serie de elementos que te hacen. Pues eso, ganar ellos la batalla. La segunda, a nivel estratégico. Bueno, tenemos, bueno, se están creando dos bloques. O de hecho, cuando el Donald Trump el primer día dijo España está dentro de los BRICS, es que nos estaba metiendo en el bloque contrario al que él, al que a él le habían dicho que iba el mundo. El mundo va, Estados Unidos y poca cosa más, o tal vez Europa, contra los BRICS. Y los BRICS son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, más una serie de países, Irán y tal, que no le da el nombre, pero también está. Bueno, pues precisamente lo que quiere Estados Unidos es romper esos BRICS. ¿Y cómo lo hace? Pues yendo a Rusia y dándole como pieza Ucrania. Aparte, él sacará su rédito. Esto es una ruptura total del tablero.
El orden internacional.
Pero del tablero que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial y el tablero que hay ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que hay que atender mucho a lo que dice Trump? Porque efectivamente cuando dice algo es para beneficio, incluso propio, particular. Porque cuando dice que en Gaza quiere hacer allí el marinador, luego resulta que te enteras de que el marinador lo va a construir un yerno suyo. Dice, bueno, pero esto... Vale, pues es que... Es que el liberalismo no es liberalismo a ultranza, sino es liberalismo para yo llenarme los bolsillos. Y lo hemos visto en Milei con lo de las famosas criptomonedas que ahora tiene que salir ahí. Bueno, no le pasará nada porque es que lo que tiene precisamente esta oleada reaccionaria es te buscan un enemigo y todas las culpas de los demás. Y yo puedo hacer aquí lo que me da la gana.
Agustín, no sé si has... No.
Ell té el seu punt de vista, jo tinc el meu, i a veure, com queden 3 minuts de programa amb la qual cosa...
Tu creus que hi ha una onada reaccionària a tota Europa? Per exemple, què passarà a
Alemanya? Depèn del que entenguis per reaccionari. O sigui, lògic, a veure...
Trump, Milei, tot això...
Pura i simplement, si mirem com va anar el segle XX, és que senzillament és un moviment pendular.
Per tant, ara toca això, no?
Sí, a veure... Sí, però convé que analitzem per què. I aleshores, el dia que descobrim per què s'està arribant tot això, potser aprenguem alguna cosa.
Sí, però jo vull dir una cosa.
No, perquè sempre caiem en la temptació de dir, clar, és que la nostra posició és la correcta, amb la qual cosa sempre estan equivocats. Doncs no, perquè si resulta que hi ha aquest moviment pendular, oi, si realment després la societat va canviant, per alguna cosa és... És que és perfectament normal.
Sí, però la societat va canviant, però realment, per exemple, el cordó sanitari a l'extrema dreta s'ha respectat a Europa i, de fet, s'està respectant. A França s'ha respectat aquest cordó sanitari. A Alemanya ja s'està parlant que, encara que l'extrema dreta, que estem parlant d'Alemanya, precisament tregui un 20%, ja hi ha negociacions de la CDU amb els socialdemòcrates per poder fer una coalició, com sempre ha passat a Alemanya, no? per ser forts contra l'extrema dreta, cosa que a mi sempre m'ha estranyat que a Espanya això no ha funcionat, no? Vull dir, la dreta, el Partit Popular, des del minut 1 i des del segon 1 s'ha tirat en braços de l'extrema dreta i segurament perquè la història
això,
és diferent, no?
Això ho dius tu.
No, això...
Això ja... ho dius tu i ho és el que has posat aquest paper. Jo t'hi digo que no.
Home, a veure...
Perquè si vols que fem la mateixa regla de 3, el Partit Socialista s'ha llançat en braços de Sumar, Podemos o com li vulguis dir.
No, però a veure, l'extrema dreta que vol carregar-se, a més des de dintre la democràcia, no pots partar... No, mira tu com a ciutadà, no? Com a ciutadà. Un partit polític alemany en el qual està ficat el mateix Partit Popular, o sigui, el Partit Popular Europeu, està en contra de pactar amb l'extrema dreta, no? Europa s'està en contra, i fins i tot li han dit a Espanya, al Partit Popular, escolta, per què pacteu això quan des d'Europa no volem...
Europa, que es fica en els seus problemes...
No, estem perquè parlant d'un fe... Partit
disculpa,
Popular
que Europeu. El que han fet, per exemple, a Romania, d'anul·lar les eleccions perquè no va guanyar el candidat que volien des de Brussel·les, això és de jutjat de guàrdia. Vale, o sigui, i el que et vaig dir un dia, o som demòcrates al 100% o no ho som. No podem ser mediopensionistes. I ens agradi o no, l'extrema dreta, igual que l'extrema esquerra, aquí estan. Tenen representació parlamentària i oi, aquí estan. No els podem ignorar.
Pregunta, última pregunta. No s'ha de fer cordó sanitari a l'extrema dreta. Han d'entrar a les institucions, han de governar...
Si així ens ho decideixen els vots de la gent, sí.
Bueno, pero es que se ha roto la carta de la Nación Unida, se ha roto con esto. O sea, si tú no tienes clara la carta de las Naciones Unidas y el punto uno de las Naciones Unidas y la extrema derecha no lo tiene claro, pues entonces es que está perdido. O sea, ese punto ha de ser clave. Si ese punto de la extrema derecha no lo tiene y sí que lo tiene otros partidos como los que ha dicho aquí Agustí, entonces no hay nada que hacer.
Avui, l'última cosa que he llegit avui és hem de fer el pas per il·legalitzar els partits d'extrema dreta. No podem permetre que entrin les institucions perquè no. Això és en contra completament de les Nacions Unides, en contra d'un humanisme que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Aquí lo dejo. Escolteu, al final no ha trucat ningú, el 608-59-38-30. Esperem que la setmana que ve... Setmana que ve parlarem d'aquestes eleccions que són el diumenge que ve. Alemanya, no? I deixem acabar amb una coseta, perquè els que estem aquí som arlequinats de dalt a baix i hem d'animar la gent de Castellà també que el diumenge a les 6 de la tarda vinguin, ens acompanyin a derrotar, així de clarament ho dic, el Sant Andreu, perquè ens va la vida, eh que sí? Això sí que ens interessa.
I tant, i tant.
Això sí que és important, eh? El Sabadell ha de guanyar. I jo sé que aquí a Castellà hi ha molts arlequinats, eh? Molts. I per tant hem d'omplir la nova Creu Alta i fer que el Sabadell pugi de categoria, que ens interessa molt.
Eso.
Escolteu, res més, fins la setmana que ve i res, que passeu un bon cap de setmana que comença ja avui. Vinga, adéu.
Adéu-siau.
Passo bé.